Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Que els arlequinats ens hem acostumat, malauradament diria jo, a menjar torrons amb l'aigua per sobre del coll és una cosa. Una altra, bastant més seriosa, el panorama que tenim entre mans ara mateix. El Sabadell mai havia arribat des que les victòries valen 3 punts amb un bagatge tan pobre a aquestes alçades de campionat i mai havia estat a les vacances hivernal tan lluny de la permanència. Hem passat algun Nadal fins i tot com a coers, però mai a 8 punts de distància de treure el cap. Avui remenarem dades i precedents històrics i així com a avís per navegants, tot i que sospito que ja ho podeu intuir, no sortim gens ben parats enlloc en cap estadística, ni en el gols en contra, ni amb tan pocs punts aquestes alçades, ni amb l'escletxa oberta respecte a la salvació. Res, és el pitjor Nadal, numèricament parlant, de la història arlequinada. Com diria aquell, i ni que sigui per buscar-li la part positiva, només podem anar millor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, avui al control de so, arrenquem aquest dimecres, dia 20 de desembre del 2023.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Com sabeu, també hi ha jornada intersetmanal a la primera i segona divisió. Avui a les 7, per exemple, Barça-Almeria sense Pedri, que ha recaigut de la lesió i s'estarà fora 3 setmanes. Perilla, per tant, pel Canari, la Supercopa. Ahir l'Atlético de Madrid va empatar 3-3 amb el Getafe, amb 2 gols de l'equip del sancionat Bordalàs a les acaballes, jugant, això sí, l'equip matalassé, l'Atlético, en inferioritat numèrica des de la primera mitja hora per l'expulsió de Savic. A segona A, l'Espanyol també va empatar a casa i 3-3, en el seu cas, contra el Burgos. El Manchester City jugarà la final del Mundial de Clubs contra el Fluminense. L'equip de Pep Guardiola va golejar ahir 0-3 l'Urawa Reds, el conjunt japonès del sabadellenc de naixement José Kanté, titular ahir com a davanter centre de l'equip nipó. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, derrota del Barça 74-70, per tant, de 4 punts de diferència, a la pista del CUE Alba Berlín. I per últim, avui a l'Eurocopa masculina, a l'Eurocup, vaja, Wolves Joventut a les 6 de la tarda i Unigirona tard a 8:15 i Cadí la seu Royal Castors a 9:3 a l'Eurocup femenina. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Ja comencen a caure les primeres notícies, rumors, etc. del mercat de fitxatges d'hivern. De seguida tenim per aquí el Sergi Garcés explicant-nos el que es pugui explicar a hores d'ara d'aquestes hores i dies previs a que s'enceti, recordem, el dia 1 de gener. També parlarem d'estadístiques històriques del Sabadell, de la bona temporada de la sabadellenca, el tenis taula del club amb places d'ascens, la Copa d'Espanya de Natació, que comença avui a la Nova Escullera, i entre d'altres, bàsquet, waterpolo, futbol sala o voleibol.
L'actualitat de la primera ref.
Andrés García deixa de ser l'entrenador de la SD Logroñés al ritme del Sabadell, segona destitució en el que portem de temporada. Ja van 14 entrenadors cessats en 17 jornades a la categoria. L'equip de La Rioja també ha confirmat avui l'arribada de l'extrem esquerra Ferni, és a dir, Rubén Fernández, de Talavera, de 25 anys, i ex de l'Algeciras. A l'altre grup, Pablo Carbonell causa baixa a l'Alcoyano, tercera baixa dels alacantins aquesta campanya. El Castellón ha renovat a Salva Ruiz, al lateral esquerre, i el Lugo atenta a la companyia. Així justifica Tino Saqués, el president dels gallecs, la destitució de Pedro Munitis a les 2 de la matinada.
La razón, eu penso que naide coñecedor do que pasa no día a día. Evidentemente, isto non é un arrebato de Tino ás 2 da mañá. Realmente hubo, bueno, acabou o partido. As sensacións que se viron son as que son, xogando contra un equipo recién ascendido de segunda ref, non lle plantamos cara, non se
competiu. Doncs això, que diu el president de Lugo, que no va plantar cara a un Cornellà acabat d'ascendir de segona ref. No sé què em vaig perdre jo la temporada passada, perquè realment l'equip verd porta 3 campanyes de manera consecutiva en aquesta primera federació. I ja que la setmana passada teníem el programa, entreu al perfil de Pedro González a Twitter, @peter26582, per un recull deliciós que ha fet de 18 estadístiques de tot l'any natural del 2023 a primera federació. Només apareix un jugador del Sabadell en un apartat. Més gols anotats a partir del minut 80. Marcos Baselga n'ha fet 5, del 80 al 90, empatat precisament amb un del Cornellà, amb Clau Mendes.
La notícia curiosa.
La Lliga Turca es reprenia ahir després d'aturar-se per l'agressió d'un president, el de l'Ankaragücü, a un àrbitre. Doncs bé, el primer partit ja es va suspendre una altra vegada al descans. Un altre president, en aquest cas el del Istanbul Spor, va baixar la gespa a retirar el seu equip en senyal de protesta per l'arbitratge quan perdien 1-2 contra el Trabzonspor.
De quin partit no estarem pendents?
Del Hermes Asil, que arrenca d'aquí a 21 minuts a la segona divisió xipriota.
I a les xarxes socials.
Un personatge que hem descobert, déu-n'hi-do, eh? En Joaquim Arraona, l'autor de la correcció del vers de Pere IV, voltant per Sabadell, vestit d'època. Una idea amb molt d'enginy, s'ha de dir tot, de la Cap d'Any Reis, per promocionar la cursa del dia 31 de desembre. Podeu trobar el vídeo gravat, entre altres llocs, en aquesta casa, a Ràdio Sabadell, als perfils oficials de la cursa.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem marxant fins a Andorra per felicitar l'exdelegat del Sabadell, ara al conjunt tricolor, Cristian Lanzarote.
Hotel Suís.
Deu minuts per sobre de la una en directe. Si sou dels que esteu molt a sobre de X de les xarxes socials, fa 2 minuts que ja acabem de piular el que són les primeres intencions del Centre d'Esport Sabadell en aquest mercat d'hivern. Primers moviments en aquesta finestra que s'ha d'obrir el dia 1 de gener. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Perquè el Sabadell treballa fins i tot per incorporar un jugador abans de la tornada de l'equip a la feina, és a dir, entre avui i el dia de Sant Esteve, el dia 26.
Correcte, que pugui ja incorporar-se a la disciplina arlequinada abans d'obrir el mercat, perquè ens entenguem, i si això pogués fructificar, si això pogués donar-se llum verda, Adri, podria estar a disposició, per tant, d'Òscar Cano ja per aquest primer partit del 2024, que recordem, arriba molt matiner, arriba el dia 2, que en circumstàncies normals seria tot plegat complicat, però com dius, si això va en la línia del que vol la direcció esportiva, doncs guanyaríem aquesta setmana de feina i podria estrenar-se, podria debutar fins i tot ja davant la Societat Deportiva Tarazona.
La prioritat crec que tots la tenim molt clara.
Molt clara.
Però diria que no va per aquí, no sé si ho pots explicar una mica.
No, a veure, la prioritat és molt clara perquè ho hem vingut repetint i hem anat escoltant al llarg de les últimes setmanes els diferents protagonistes, sobretot cada cop que tocava parlar amb el cos tècnic o amb la direcció esportiva, encara que fos de portes endins, que és aquest lateral dret. No se'ns escapa a ningú que amb la lesió de Pablo Monroy, amb aquest contratemps que malauradament ens ha deixat al tram final del 2023, com és la lesió del jugador castellonenc, el Sabadell va realment coix en aquesta posició. De fet, ja abans, però sobretot ara, s'està fent jugar tant en línia de 5 com a carriler, com en línia de 4 d'aquests últims partits, com a lateral a David Estals. És cert que compleix sempre, però no és la seva posició natural, ni molt menys la que millor se li adequa al jugador de Poblenou, i per tant és per on el Sabadell està accelerant moviments, però aquest al qual fèiem referència no és aquesta posició, no seria en aquest cas. Sí que hi ha diferents noms, s'està treballant, com diem, per adequar i per reforçar el lateral dret, però són també, cal dir-ho, operacions un punt més complicades, o a dia d'avui una mica més complicades. Per tant, lateral dret prioritat, lateral dret s'està treballant, lateral dret hi ha noms damunt la taula, però hi ha aquest altre jugador a l'òrbita del Sabadell, que, com dius, amb unes converses molt més avançades, podria arribar per la tornada a la feina, pel dia 26 a la tarda.
És un secret a veus, perquè va córrer des de primer moment, quan va rescindir a l'Alcoyano, el nom de Campabadal. No és l'únic, eh? Si algú va una mica despistat, hi ha més noms que s'estan estudiant i que s'estan treballant i que s'estan en negociacions, però, vaja, que al final el centre d'esports sigui cap una banda o cap a l'altra, però és evident que ha de tancar un lateral dret per compensar una miqueta aquesta plantilla. Clar, a tot això, inscriure el jugador com a tal, per molt que arribis a un acord amb ell, no ho pots fer fins al dia 1. Clar, com el partit és el dia 2, ja podria formar part de la partida si tot estigués resolt. I sobretot, dada clau, perquè el Sabadell té llicències disponibles.
Sí, això també és una altra de les circumstàncies que fan, no sé si dia típic, però sí diferent al mercat d'hivern que aquest any té el Sabadell. Perquè és que, a més, li queden tres fitxes, tres llicències, les que té alliberades. Recordem que ja a l'estiu va quedar una, en aquest cas, perdó, dues llicències, he dit, molt convençut. Ja va quedar, en aquest cas, la de Biel Ferrés ara fa un temps. Recordem-ho, eh? Aquest sub-23 que estava cedit pel Girona, que el club va decidir, doncs, arribat a l'acord amb el Girona i amb el propi jugador, doncs, tancar aquesta sessió, donant que Biel Ferrés al final, juntament diria que és amb Froy Leal, és l'únic jugador que no ha debutat en Lliga.
Raúl Baena.
Oh, Raúl Baena, evidentment, però clar, en aquest cas és diferent, però és que en el cas de Biel Ferrés, com diem, tot i estar disponible, ja s'havia quedat fora d'alguna convocatòria fins i tot i estar disponible, faig èmfasi en aquest aspecte, i finalment ha marxat del Sabadell sense ni un sol minut en partit de Lliga. En partit de Lliga. Copa Catalunya no ho recordo, però Copa Federació sí que va arribar a jugar alguns minuts.
Sí, 45 minuts a Lleida. Va marcar un gol en pretemporada.
Correcte.
Però ja està.
En Lliga no ha arribat a jugar. I després, malauradament, com estàvem comentant, Adri, la lesió de Pablo Monroy, doncs allibera una fitxa sènior. Per tant, són aquestes dues vies amb les quals el Sabadell a dia d'avui podria treballar i podria, com dius, inscriure a dia 1, sense haver de donar cap mena de baixa encara, doncs ja podria inscriure aquest nou jugador que, tornem-hi, podria estar fins i tot disponible pel primer partit del nou any davant el Tarazona a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Doncs veurem si es desbloqueja, veurem si s'avança, veurem si tenim aquí o no cagada del tió abans de començar ja a reprendre els entrenaments, però en tot cas la notícia és aquesta, que hi ha un jugador en l'òrbita del centre d'esport Sabadell que es podria tancar fins i tot abans de tornar als entrenaments i que no seria el desitjat lateral dret, per tant seria d'una altra demarcació. De la resta, ja que ens hi posem, Sergi, com està el panorama?
Doncs de la resta, molt centrats en el mercat, com a mínim fins que l'equip no torni, fins que no torni a la feina i haguem de centrar-nos o haguem de també desdoblar-nos en el punt d'interès d'oficines i de terreny de joc, doncs ara mateix oficines s'endú gairebé al 100% de l'atenció de tots plegats. Té més pressa que la resta del mercat, anem a dir-ho així, el Sabadell, però també hem de ser conscients, tots plegats, de que això va com va, que molt sovint les operacions o els desitjos no només depenen de tu.
No marques els timings,
correcte.
No tu.
Correcte. I a més, amb un mercat, en aquest cas, que si tot va bé, si els recursos econòmics són els que semblava, tot i que no seran il·limitats, tot s'ha de dir, caldrà tenir paciència perquè s'espera un mercat teòricament mogut. En el capítol d'entrades és evident que hi ha molts desitjos, la carta als Reis o la carta al Pare Noel és molt gran, però que també s'ha de donar pas a les sortides, perquè sí, tens dues fitxes alliberades, però, com dèiem, les operacions 4, 5, s'apunta en algun cas fins i tot que podria ser el que desitgi l'àrea esportiva del club, doncs són les que són. Capítol de sortides que n'hi haurà o que ha d'haver-hi perquè el Sabadell pugui tenir disponibilitat d'incorporacions, aquí sí que hem de ser molt clars, eh? La idea del club, pel que sabem, Adri, és no tocar res, com a mínim, fins que l'equip no torni a la feina. És a dir, no hi haurà cap moviment aquests propers dies, fins a dimarts, crec que és de la setmana que ve, dia 26, que l'equip torna als entrenaments. Per tant, la setmana aquesta que estem parlant, la setmana que ve, entre el dia 26, primer entrenament, i dia 2, primer partit contra el Tarazona, podria ser fins i tot clau per alleugerir una mica la plantilla. Vaig a fer-te la traducció ràpida. pot ser que algun dels jugadors actuals del Sabadell ja no sigui jugador del Sabadell pel primer partit contra el Tarazona?
Podria ser
que el club i el jugador haguessin arribat ja a algun tipus d'acord, o que hi hagi fins i tot jugadors amb alguna oferta per marxar en aquest mercat d'hivern i que se la puguin estar plantejant davant la necessitat, doncs, també de tenir minuts. I en aquest cas, doncs, podríem trobar nom segur que tots podríem adonar-nos, però cal tenir fitxes lliures, i això passa també perquè el capítol de sortida sigui una mica més mogut.
Per tant, una fitxa sub-23 disponible, una de sènior disponible, els mateixos que van marxar abans d'ahir de vacances de Nadal tornaran el dia 26, però veurem si hi són o no, i com acaba avançant la setmana que ve, que s'espera més moguda en aquest capítol. Tens pressa, Sergi?
No gaire.
Doncs tinc unes quantes estadístiques, fem una espècie de trivial.
Vinga, va.
Ves fent memòria, va. Gairebé 4 minuts per sobre d'un quart de dues, perquè avui he estat remenant xifres. El Sergi no les ha vist, per tant, podem jugar una mica amb ell i amb la seva curta memòria, tot i que porta molts anys narrant al Centre d'Esports, i algunes de les que diré les ha vist. Però vaja, anem a posar a prova aquesta memòria. És el pitjor Nadal, ho dic així d'entrada, des que les victòries valen 3 punts. O sigui, estem parlant de gairebé 3 dècades.
Ja comencem amb masses detalls.
Bé, des del 95-96 cap aquí, el pitjor Nadal, 19è, 11 punts, només 3 triomfs en 17 jornades, 16 gols a favor, que segurament sigui l'única dada més rescatable de totes les que estic dient, 31 en contra i a 8 de la permanència. Avui llenço 3 preguntes, Sergi. La primera, quan hem tingut tants gols en contra a aquestes alçades? 31.
Quants?
O sigui, quin any? O sigui, a tu et ve al cap algun any de dir al Sabadell havia encaixat tants o més d'aquests 31.
Hosti.
Ho t'he dit d'una altra manera.
Més no crec.
Algun hi ha?
Sí?
Algun Sabadell que tu pensis... Uf, és que érem un drama defensivament parlant.
L'any passat tampoc és que fóssim uns màquines defensivament parlant. No sé, fins i tot diria això. L'any passat, no sé si... No, s'ho para segur que no l'any passat, però... L'any passat se li apropava una mica o no?
Sí, però no. O sigui, l'any passat, per exemple, amb Gabri, 26. 5 menys. Déu-n'hi-do,
sí,
però clar, no són els d'ara. L'anterior amb Vidalgo i Munitis, 18. Per tant, estem parlant de 13 gols menys. O sigui, que res a veure. El de l'ascens, òbviament, només 13 en contra. O sigui, que igual que fa que 2 anys enrere amb Toni Saligrat, dels millors.
Que diu una clau, diu un secret o una clau de per què, de per què. Un any estàs amb opcions d'ascens i un altre any estàs abocat ara mateix a la zona molt complicada.
Estem parlant de més del doble que enguany, amb els mateixos partits. O sigui, 13 gols amb Hidalgo, 13 gols amb Saligrat en defensa, insisteixo, 31 a aquestes alçades. I ens hem de remuntar a la 14-15, per trobar just la mateixa xifra que ara, 31 gols en 17 partits. Clar que aleshores, Sergi, l'equip estava a segona A, per poc temps, però a segona A, i amb més gols a favor, 23 i ara 16. Aquell any també l'equip era penúltim, al Nadal, però a 5 punts de la permanència, no a 8, i ja sabem com va acabar la cosa, amb descens. O sigui que la primera aquí, directa. Primera conclusió, hem d'anar 9 anys enrere per trobar una defensa igual de pobra que l'actual, i per superar-la... 2004-2005, és a dir, 10 anys abans, amb Rubí. Coés al Nadal, si recordes, però a 4 només de la permanència, amb aquell 5-0 famós a la Vila Joiosa.
Em vas acomiadar de l'any a lo grande, correcte.
I a la jornada 17 eren 32 gols en contra, un més que ara, això sí, a favor 20, 4 més, o sigui que la xifra era millor. Anem amb la segona. Segona pregunta, Sergi. Quan hem tingut 11 punts en aquest punt de la pel·lícula? Et sona aquesta? És difícil, té una mica de trampa.
No, aquesta no. Aquesta ja estiva massa del fil. I en el meu cas, un impossible. L'he viscut jo? L'hem viscut aquí a Ràdio Sabadell?
Té un punt de trampa.
Ah, vale, doncs llavors...
No.
Vale.
No repassaré la llista any per any una altra vegada. Només diré que, per exemple, l'any passat en duíem 18, 7 més. O sigui, vam acabar a tajonar la primera...
entrenador, però amb 7 punts més.
El primer tram de Lliga, amb una situació que semblava límit, i estàvem amb 7 punts més que ara. Atents amb la dada, eh? Mai des de la 95-96, és a dir, des que les victòries valen 3 punts, el Sabadell arribava a la 17a jornada amb només 11 punts. Mai. primera vegada en tota la història. I si extrapolem els 3 punts, és a dir, si agafem les lligues de 2 punts i li donem 3 per cada triomf, jo no havia nascut en l'últim any amb un registre així. Em faltava poc, però no havia nascut ni estava als plans encara. L'últim any de primera, desembre del 87, 2 victòries, insisteixo, a primera, clar, 2 victòries, 5 empats, per tant, serien 6 punts més 5, 11, i 10 derrotes. És a dir, 10 derrotes a primera, ara en duem 12. 2 més en el mateix tram, insisteixo, rivals més fotuts, era l'elit, però si fem els càlculs, la mateixa puntuació, 11 punts. Com va acabar allò? El Sabadell era penúltim també, igual que ara, però només un puntet de la promoció, és veritat que no baixaven 5, portava 26 gols en contra, 5 menys que ara, però clar, només n'havia anotat 8, per tant aquí és d'on coixejava el Sabadell en aquell moment. Pitjor ratxa en tota la Lliga, van ser 4 derrotes seguides, en 2 trams diferents, però només 4, enguany gairebé l'hem doblat amb les 7 derrotes seguides, i després l'equip va reaccionar. 7 partits sense perdre a les acaballes, un últim duel dramàtic a Sant Mamés sota la pluja, guanyant el Sabadell hauria acabat quart per la cua i hauria promocionat contra el Rayo, que venia de segona, ho va fer el Múrcia i es va salvar, però aquell dia es va perdre i, per tant, encara a dia d'avui és l'últim partit a l'elit del Sabadell. Per tant, segona referència, hem de remuntar-nos a l'últim any a primera per veure el que seria l'equivalent de 11 punts i també va acabar amb descens. Tercera pregunta. Tercera i última pregunta, i Sergi, per mi la pitjor de totes. Si agafem, per exemple, des que les lligues donen 3 punts per victòria, tu diries que hem passat més Nadals en zona d'ascens o de descens?
Descens o de descens?
Sí, o sigui, marxar de vacances de Nadal, menjar-te els torrons dient, hòstia, aquest any...
Jo diria que hem estat més vegades a baix que a dalt.
En concret, el doble. I hi ha una xifra que és dramàtica, eh? Els últims 4 anys al Sabadell, els últims 4 Nadals, els ha passat dins del descens. No sé si eres conscient o no d'això.
No.
No, eh?
No, perquè la memòria, com no tiro tan enrere, doncs recordo tajonar, i d'aquí cap enrere ja no recordo.
Doncs, si anem més enrere encara, Sergi, estem parlant que en gairebé 30 temporades, no arriba per poc, 8 anys hem marxat dins de la zona de descens a vacances d'hivern, i només 4 ho hem fet a la promoció descens. Només una, la 19-20 amb Antoni Hidalgo com a líders en aquell moment. L'any de Carreras érem tercers, el de tercera divisió amb Moya érem segons, i el de Mora, l'any que acaba Novelda i el playoff contra el Burgos, tercers. Per tant, conclusió, el doble de Nadals en descens que la part alta. Mai a tanta distància de la permanència com ara. Mai. I aquesta, insisteixo, és molt feridora. 4 Nadals seguits en descens, 19è ara amb 11 punts, 18è l'any passat amb 18, 18è l'anterior, Hidalgo i després Munitis, 14 punts, però 2 partits ajornats, i l'any de segona A, 20è de 22, per tant, en tapen últim, amb 17 punts, a 2 de la permanència i amb 2 partits pendents. Per tant...
O sigui, aquestes dues són amb una mica de trampa, tant la de Munitis que comentaves com aquesta de segona A, amb aquest punt de trampa que ens faltaven partits.
Sí, ens faltaven partits, però és que la situació era millor que l'actual.
Sí, no, per això et dic, però que fins i tot, ara tiro d'allò de futbol ficció, eh? Fins i tot podríem dir que podríem haver no estat en zona de descens veient la poca distància a sobre que hi havia amb la permanència. No, és que els números d'aquest any, em sembla que ho dèiem algun dia aquí a l'hotel, però sobretot al tribuna del dilluns passat, són números que si tu li treus l'etiqueta del Sabadell i a cegues te'ls presenten, i et diuen després que és, torno a dir, amb tot el respecte, poso sempre els mateixos exemples, Calahorra, o Betis B, o Bilbao Atlètic, o qualsevol d'aquests que ha baixat, o el
Costa Brava,
d'ara fa uns anys, i et diuen que són aquests equips, i tu només et donen els números, ja estaríem parlant clarament, Adri, clarament, que és un equip candidat al descens pràcticament segur, i a partir d'aquí anem a buscar-ne 3 més, perquè, com és lògic, el que va per darrere teu, el Teruel, en aquest cas, també el donaries per descendit.
Diu poc, per això, de l'estabilitat que s'espera sempre a tot projecte esportivament parlant,
està clar.
Que en els últims anys... és que, clar, vaig més enllà, Sergi. 4 Nadals seguits en descens. L'anterior, anaves primer i vas acabar ascendint. Però és que l'any abans no estaves en descens, però se't complica el panorama i acabes amb l'aigua per sobre del coll. Estem parlant de 6 anys... en el qual, traient l'any que et va molt bé, la resta, els altres 5, és que sempre és anar remenar contracorrent, eh?
Sí. El que passa que aquest any és supera amb escreix, com estan dient, o com demostren aquests números que presentes. Aquest any ja estem superant totes les previsions, fins i tot les negatives, que, sent del Sabadell, ens podríem haver arribat a imaginar. però bé, és complicat, és complicat, moment complicat i un final de temporada o un tram, segon tram de temporada on l'equip haurà de fer les coses molt, però que molt, però que molt bé per evitar el que ningú no vol pensar encara.
Doncs com al circ, quan surt l'equilibrista, el més difícil encara és el que ens toca. Aquesta temporada remuntar 8 punts si volem continuar per quarta temporada consecutiva sent un dels poquets. Ja queden una quinzena, setzena d'equips que hagin estat a les 3 temporades de Primera Federació. Si volem encadenar un quart any a la categoria, haurem de suar tinta. Gràcies, Sergi Garcés. Qualsevol cosa, tu, quan vulguis, casa teva.
Anem actualitzant. Fins ara.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Més futbol, repassem l'última jornada del 2023 a segona catalana masculina amb les victòries del Tibidabo i del Sabadell Nord amb dos duels de proximitat. Els de Torre-romeu van imposar-se a Sant Quirze per 1-2 amb doblet de Rubén Ruiz Chinche, que va suplir a la perfecció la baixa d'un Musa Keita, que es va vestir de curta aquesta vegada, però que no va jugar encara cap minut. Sí que ho va fer, per cert, el juvenil Daniel Lauria, que s'estrenava. Per Toni Sallés, l'entrenador del Tibidabo, la diferència respecte a l'any passat és l'efectivitat que sí que estan tenint enguany al davant. Són sisens, amb 24 punts, a les portes de la part alta i tenen fam de més.
Nuestro primer objetivo fue llegar a Navidad cerca de los de arriba, o el objetivo era es el ascenso, por decirlo así, y ahí estamos. No sabemos cómo vamos a acabar la primera vuelta, por lo que te has dicho, faltan 3 jornadas, pero yo creo que esas 3 jornadas vamos a sacar bastantes puntos.
Si el Tibidabo va vèncer Sant Quirze, el Sabadell Nord va superar a Can Uriac el Badia d'Aaron Bueno, 2-0 de sortida, 2-2 dels badiencs després, i Mbemba Abdul, que va signar el definitiu 3-2 al minut 65. Cristian Barea, entrenador arlequinat, assegura que esperava fins i tot un marcador encara més contundent, veient com va anar el partit.
Era un rival que sabíamos que nos ponía cosas difíciles, pero bueno, el resultado al final pues tampoco dice lo que pasó en el partido, porque tuvimos muchos errores ofensivos, era un partido para haber metido pues 6-7 goles, pero al final ganamos, que es lo importante, teníamos 8 bajas y súper contento porque chicos que no estaban entrando tanto entraron y lo hicieron muy bien, competimos muy bien, con lo cual muy contento.
El Sabadell Nord és 8è ara mateix, amb 20 punts, per tant, 4 per sota del Tibidabo Torre-romeu, i suma 3 jornades sense perdre, 2 empats de manera consecutiva, i aquest triomf que comentàvem ara de 3-2 contra el Badia. I la plena sabadellenca no es va donar per la derrota del Can Rull Rómulo Tronchoni per 2-1 al camp de qui era el penúltim en començar la jornada al Rubí Atlètic, tot i que els rubinencs han millorat un parell de posicions a la taula. Aleix Béjar, a l'equador de la primera meitat, va avançar els de la zona oest, però després dos gols rubinencs a les acaballes en els últims 20 minuts de partit van capgirar l'enfrontament. Alfonso Martínez, l'entrenador, es mostra així d'autocrític.
Tenemos que empezar a saber interpretar mejor lo que pide cada momento del partido y a lo mejor no ir loco, o sea, por el segundo, quizá hay que competir algo mejor en ese sentido.
El Can Rull és desè, 19 punts, en una zona tranquil·la, però amb potencial per fer més en el 2024, segons el seu entrenador. La propera jornada serà ja el 13 i 14 de gener i portarà un derbi. Per cert, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Sabadell Nord. I un graó per sota, aprofitem l'aturada nadalenca per ressaltar el tros de temporada que està signant la sabadellenca a tercera catalana, amb Jesús Rueda Betis una altra vegada al capdavant de l'equip taronja. Els de la zona sud són els líders del seu grup, amb 34 punts i una única derrota en el que portem de Lliga. Avantatgen ja en 5 punts el júnior, el segon, i en 9 el Planadeu, el Terrassa i el Camparellada, empatats els 3 a la tercera posició. Betis, què tal? Com estàs?
Hola, muy buena, ¿cómo estamos?
Fa bona pinta això, eh?
Sí, de momento sí, la verdad.
Des del mes de setembre que no perdeu, des d'aleshores heu fet 28 punts de 30, que és una animalada. Com s'aconsegueix una dinàmica tan positiva com aquesta?
Bueno, la verdad que es un equipo, que me he encontrado un equipo, una mezcla de jóvenes y veteranos, más jóvenes que veteranos, y bueno, ¿cómo se consigue? Pues teniendo 27 tíos en plantilla y que no te falte ninguno, como están haciendo cada semana, y la prueba está que ayer martes éramos éramos 22 tíos entrenando.
44 gols a favor, només 11 en contra, amb Víctor Nicolás, el pitxitxe de l'equip, amb 14, amb Toni Mesa i Acer, que en duen 7 cadascun. És que tens molt potencial també al davant, eh?
Sí, la verdad, tanto arriba como en medio campo, en defensa, bueno, es impresionante. Es un equipo que puede competir, o sea, miras para el banquillo y dices, ¿a quién saco? A ver, eso en esta categoría, la verdad que un entrenador puede obtener eso, pues bueno, es lo que te da puntos y bueno, como ya te he dicho, un vestuario limpio y la verdad que muy contento porque eso, que no nos fallan, los jugadores están muy motivados y así, pues bueno, se ve el reflejo, los resultados.
Dels duels directes, abans que he repassat la classificació dels que estan a dalt perseguint-vos, heu empatat 0-0 amb el Planadeu i heu guanyat ja a Can Parellada, a Júnior i a Terrassa, i sempre per, com a mínim, dos gols de diferència. És que fins i tot en l'aspecte de la baraix, si calgués, ho teniu encarrilat, i el calendari, home, mai et pots refiar, no? Però no heu acabat la primera volta, però ja heu jugat contra tots els cocos.
Sí, eso sí, la verdad que el equipo contra los equipos de arriba sabe competir mejor que contra los equipos de abajo, y bueno, ahora mismo llevamos una ventaja de 5 puntos y 9 puntos al tercero, como tú has dicho, pero bueno, yo soy muy exigente y a ellos cada entreno, cada semana siempre estoy encima, que todavía no hemos hecho nada y esto es muy largo y es así. Ahora tenemos un mes de parón y ahí es donde cuando vengamos tenemos que donde dar el tirón.
L'objectiu, entenc que és el de tornar a la Sabadellenca, el que podríem dir que és el seu lloc més natural l'última dècada o dues dècades, però us esperàveu realment tenir tanta diferència a aquestes alçades o no?
No, yo la verdad que no esperaba esta diferencia porque el grupo sí que es verdad que es muy competitivo, hay buenos equipos y bueno, sí que es verdad que nosotros tenemos una plantilla muy completa en todos los sentidos, tanto en portería, defensa, medio campo, bueno, delantera, en todo. Entonces, pero no me esperaba esto. Sí que es verdad que el día que perdemos en Rubí yo sabía que era un punto de inflexión porque estábamos un poquito relajados y bueno, a partir de ahí el equipo ha sabido reaccionar y bueno, ahí están los puntos que tenemos.
A aquestes alçades d'any sempre Betis es fa la carta de propòsits per l'any que ve. Què es pot millorar en el 2024 veient el rendiment del 2023?
Bueno, hay muchas cosas también que mejorar, ¿no? Pero la verdad que ahora mismo es, como te he dicho, muy contento con la plantilla, los jugadores, con todo en general y bueno, ara mejorar, que acabe la Liga així i que puguem volver a Segunda Catalana.
Que ho pugueu celebrar, clar que sí. La última, gairebé a nivell més personal, tu ho has fet pràcticament tot a la Sabadellenca, amb moltes temporades al club, amb diferents etapes, en diferents categories. Tu com estàs vivint aquest retorn a la banqueta del Municipal de la Creu?
Pues si te digo la verdad, después de estar sin entrenar, la verdad que la ilusión desde el primer día, desde el primer año que empecé a entrenar, tengo mucha ilusión y bueno, aparte también sí que es verdad que cuando te encuentras con gente tan maja como un grupo que estoy teniendo tan limpio, pues la verdad que muy contento, ilusionado y como el primer año. Entonces, la verdad que hacía tiempo que no me sentía así y bueno, a disfrutarlo y a ver si conseguimos el objetivo.
Doncs a gaudir-ho i a rematar-ho també, clar que sí. Jesús Rueda Betis, que ens n'alegrem d'un retorn tan fulgurant com aquest allà a la Sabadellenca. Una abraçada, bones festes.
Un abrazo, buena fiesta. Hasta luego.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el Ballet de Kiev, amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev. Ballant des del cor.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues d'aquest 20 de desembre del 23. Aquesta tarda arrenca la nova escullera del Club Natació Barcelona, un clàssic en el calendari de la natació just abans de les dates nadalenques, la 33a edició de la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Allà hi tindrem el Club Natació Sabadell, com no podia ser d'una altra manera, amb un total de 27 representants, és a dir, 14 homes i 13 dones, i amb la intenció de revalidar els dos podis aconseguits fa un any a Terrassa.
Sí, sobretot amb el masculí, que l'any passat va ser segon, i va signar també un rècord d'Espanya en el 4% estils, i l'equip de José Antonio del Castillo, de Casti, torna a ser-hi amb figures molt potents del panorama nacional, com Sergio De Celis, Carles Coll o Àlex Castejón, però també com el 2022 fa pinta que el Real Canoe està un puntet per sobre dels sabadellencs. Així, si més no, ho creu un altre dels nadadors punters del club, com és el Ferran Julià.
Ens hem quedat sense papallonista i sense algun altre nadador que feia punts a la Copa, i llavors, doncs, entre 4 o 5 absoluts que tenim una mica més d'experiència, doncs intentarem tirar del carro amb l'ajuda, doncs, dels juniors i absoluts joves, que doncs, bueno, serà difícil, però sempre la il·lusió està de guanyar, evidentment, però que és difícil per això, perquè són molt pocs en comparació al Canoe, que ara mateix és l'equip a batre, i doncs jo crec que estarem allí lluitant per la segona posició, segur.
Els madrilenys, a més, s'han reforçat amb l'ex del club, Manu Martos, amb la qual cosa, com dèiem, parteixen encara més amb favoritisme respecte al Club Natació Sabadell i la resta.
I una situació similar, Pau, passa a la competició femenina, on cada any el Club Natació Sant Andreu està, podríem dir, que fins i tot en una altra galàxia.
Sí, ja fa 10 anys que ningú li discuteix aquesta condició de millor equip del país, amb les Jessica Vall, Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz i companyia, i més després que el Natació Sabadell d'ell hagi perdut pistonada amb les retirades de Cata Curró o Judit Ignacio, per exemple. Sí que continua per 15è any a l'elit la seva capitana, la Marina García, la bracista, que també ha explicat que a l'equip han entrat reforços joves i que, per tant, veu opcions de millorar la tercera plaça de l'any passat a Terrassa.
Tenim millores i crec que tenim un equip millor que l'any passat, que no era gaire difícil, però ens faltaven moltes nedadores, eren poca gent, i hem aconseguit que aquest any augmentar una mica l'equip, i sobretot amb noies joves que tenen bastant nivell a nivell de Catalunya, per tant tenen experiència, han estat competint també a nivell territorial bastant bé els últims anys, són joves però bueno, tenen ganes i això és molt important.
Doncs lluitarà pel podi al club. Alguns dels rivals, per cert, Adri, el mateix CNB, l'anfitrió que s'ha reforçat en les últimes dates, amb Mireia Belmonte. Una tal Mireia Belmonte.
Una ex del club.
Sí, correcte, la badalonina, campiona olímpica. A tot això, les primeres espases del club venen de participar i d'agafar rodatge en les últimes setmanes en diferents compromisos internacionals. Marina García, per exemple, va ser sisena als 200 braça del US Open, on també hi eren De Celis i Coll, i al Rotterdam Qualification Meet hi van ser el mateix Julià, Àlex Castejón, Diego Mira o Lachlan Reed. Escoltem els dos protagonistes d'avui, Marina García i Ferran Julià, parlant precisament de com arriben a aquesta Copa gràcies al bagatge internacional i als entrenaments que han fet en alçada.
Tenim un període d'entrenament bastant fort, és una temporada rara en quan s'ha de competir, quan s'ha de competir bé i quan t'has de classificar. La veritat, jo no ho tinc gaire clar encara quan s'han de fer les coses, per tant només em limito a estar en forma, no? A fer el millor al dia a dia i que això em porti a estar el millor possible quan m'ho demanin i això és el que estic fent.
Abans de competir vam estar un mes quasi entrenant en alçada a Colòmbia, que va ser una experiència així diferent perquè hem entrenat amb més alçada del que estem acostumats i demés, i ha sigut com també veure com el nostre cos responia al baixar de tanta altura, perquè són 300 metres més que Sierra Nevada, i doncs aquestes alçades, entrenar aquestes alçades, cada 50 metres es nota molt. I la veritat és que jo individualment surto reforçat de Rotterdam, perquè crec que al novembre mai havia anat tan ràpid, i doncs crec que de cara a tot el que ve durant l'any ha sigut molt positiu.
A 6:15 començarà aquesta Copa d'Espanya de clubs que s'allargarà fins divendres al migdia a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. Gràcies, Vituri, fins ara.
Adeu.
I un altre punt aquàtic en waterpolo, victòria de la selecció espanyola masculina en el segon partit de la BNU Cup a Budapest. L'equip de David Martín es va imposar ahir a Alemanya per 7 gols de diferència, 18-11, després d'haver perdut els penals en l'estrena contra l'anfitriona, contra Hongria. Avui, tercer partit contra Romania a 6:15. Demà, l'últim duel amb Sèrbia com a rival. Recordem que estan concentrats 19 waterpolistes i que el seleccionador va rotant a les convocatòries i són, per exemple, els sabadellenc del Juc Dubrovnik, Sergi Cabanes, i els jugadors de l'Astral Pool, Edu Lorrio, Alberto Barroso, Fran Valera, Blai Mallarac i Òscar Asensio.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Tres quarts de dues, l'equip masculí de tenis taula del Natació Sabadell passa el Nadal dins les places de fases d'ascens a l'elit. El club és tercer ara mateix amb 14 punts, a 2 només dels colíders del Sant Jordi Eivissenc i de les Borges, i 2 per sobre dels primers que no farien fases, és a dir, Tramuntana Figueres, Vic i Sosmàtic Badalona. El triomf 0-6 a la pista del Termotur Calella, això sí, era el del comiat del hongkongès Chen Ye-shun. Àlex Bocanegra, entrenador d'aquest Natació Sabadell de tenis taula. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
A la nota de premsa que enviava el club, tot i estar ara mateix en fases, el titular era un pas més cap a la permanència a la divisió d'honor. És a dir, que entenc que toqueu clarament de peus a terra, eh?
Sí, no. Al final l'objectiu principal de la temporada és la permanència i, bueno, de moment va tot molt bé i, bueno, que estiguem aquí en aquesta posició també dona valor a la temporada que han fet els jugadors, no?, de moment.
És que no sé si parlar de percentatges, de quin tant per cent de la feina està feta ja o no, però suposo que gairebé han enllestit ja l'objectiu inicial de la temporada, no?
Sí, el que passa que ara sobre el mercat d'hivern hi ha equips que es reforçaran, però jo crec que amb un parell de victòries més jo crec que ho tindríem pràcticament fet, però bueno, veurem a veure com va el mercat d'hivern i en funció d'això pues, més o menys ja farem els càlculs, no?
Són 7 victòries en 10 partits. Us esperàveu realment estar tan amunt al Nadal o no?
Bueno, al final nosaltres sempre el típic que es fa l'esport, no? Que fas números segons el calendari i els rivals que tens. I sí que havíem previst intentar-ne fer mínim 6. No? Al final ha anat una mica millor. També potser hem perdut un parell de partits que igual a priori no havíem d'haver perdut, però no, molt content amb el 7-3 que portem de moment.
Marxa el Chen Ye-shun, com dèiem. Què implica que el hongkongès no estigui a la segona meitat de la Lliga?
Bueno, que si hi ha la possibilitat de reforçar-nos, pues segurament ens intentarem reforçar, però si no serà completar l'equip amb jugadors que tinguem a casa i ho haurem a veure. Llavors jo crec que serà una temporada, o el que queda de temporada serà un pèl més complicada, perquè al final ara mateix a casa no tenim un jugador d'un nivell similar al Chen, no? És a dir, partim de la base que ens queden el Luca i el Xavi i veurem com ho fem.
Clar, era una de les preguntes que tenia Luca Kvdashely i Xavi Casadevall formant tripleta de moment amb Chen Ye-shun. Si no arriba reforç, amb qui podríeu jugar, per exemple, com a tercer palista?
Bueno, sempre pot jugar algun jugador del segon equip, no? Que en aquest cas pot ser en Pere Veis, que ja ha jugat diverses temporades a Divisió d'Honor, el Joan Barberà, que també és un jugador que està entrenant al Car de Sant Cugat, el Sergi Bocanegra, que és també jugador del segon equip, jo mateix, però bueno, jo si hagués de jugar hauria d'entrenar i no em veig per jugar a la Divisió d'Honor. Però bueno, ja mirarem, no? Una mica aquests són els quatre jugadors amb els quals podríem comptar i bueno, podem anar alternant, no? Un partit un partit l'altre, però bueno, ja veurem com ens ho muntem.
I si arriba aquest reforç, d'on seria o on l'esteu buscant o quin perfil espereu?
Bueno, a veure, intentem buscar un perfil similar, no? Al del Chen. Si és un jugador asiàtic, doncs un jugador asiàtic. Si és un jugador europeu, un jugador europeu, no? Al final el que podem trobar al mercat una mica i sobretot per veure quina quantitat de partits poder jugar, no? Llavors seguirem mirant, com encara hi ha una mica de temps fins al gener, pues veurem a veure com es solventa.
Són 10 partits els que porteu de Lliga amb el Chen Jiechun aquí a Sabadell. Ara que s'ha tancat el seu període, suposo que torna cap a Hong Kong. Com el valoreu? Quin balanç en feu?
Bé, realment sí que esperàvem que rendís millor, però al final el no tenir l'experiència d'haver jugat a Europa i bueno, els nervis dels primers partits i això potser no ha rendit, no? El nivell que ell també esperava rendir. Però bé, ens anava molt bé, però al final el dia a dia del club, el que ens aportava a la sala, no, al final és una cosa de les que buscàvem, no? El que pogués ajudar al planter del club. I bé, en general, bé, ha tret els punts suficients perquè ens mantinguem a la zona alta, llavors jo crec que en resum és una... Ha anat bé, bàsicament.
Ho hem parlat moltes vegades, però heu arribat a un nivell en aquesta segona categoria del tenis taula masculí estatal que no diré que no ets ningú si no tens un estranger, però sí que veus les plantilles i al final la diferència passa per tenir algú de fora, no?
Sí, no, la veritat és que sí. Al final, si no m'equivoco, excepte Calella, tots els equips tenen un nacional molt bo o han fitxat un jugador estranger, no? Llavors, independentment de l'objectiu que tingui cada equip, tothom es reforça. Jo crec que aquesta segona volta segurament es reforci tothom un altre cop. No sé si els equips de baix també o no, però al final jo crec que si vols mantenir la categoria o aspires a intentar fer una fase d'ascens a la Super, tothom s'ha de reforçar d'alguna manera.
Acabo, Àlex. L'última pregunta que tenia aquí en el guió era què hem d'esperar dels últims 12 partits de Lliga. Entenc que això en un escenari és una cosa i la pel·lícula canvia si, per exemple, arriba aquest reforç d'hivern. Però quines possibilitats creus que teniu de poder reforçar-vos o no i en funció d'això com esperes que sigui el segon tram de Lliga?
Bueno, jo crec que estem a l'espera una mica de veure si hi ha algun jugador disponible, no? Si veiem que hi ha l'opció de portar algun jugador, segurament el portarem. Però, bueno, el que esperem és intentar treure els punts, sobretot amb els rivals directes, no? Que són els de la part baixa actual de la classificació, que serien uns amics de Terrassa, un Calella, un Mollerussa. Si traiem aquests partits, jo crec que al final ja arribarà un punt que serà matemàtic la permanència. Llavors, és una mica l'objectiu d'aquesta segona volta, no? Que començarà a partir del gener.
Doncs, de moment, bona part de la feina ja està feta, com dèiem, i ara a l'espera de rematar un dels 12 partits que queden. Àlex Bocanegra, tècnic del Natació Sabadell, de Tenis Taula, que vagi bé aquest període de Nadal i a descansar també. Una abraçada.
Hola, moltes gràcies. Adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Més seccions de sec del Natació Sabadell. El sènior femení de vòlei arriba a l'aturada nadalenca Primera Nacional en posicions de fases d'ascens a Superliga 2, segon només per darrere del Barça B. Fins i tot les de Xavi Perales van dormir una nit com a líders després de guanyar dissabte per un contundent 3-0 al Son Ferrer. Tot i això, la col·locadora i segona capitana de l'equip, Nerea Montori, reconeix que l'equip balear va ser un rival dur, sobretot en defensa.
Si ens fixàvem en la classificació, sabíem que a priori teníem avantatge en aquest partit, però ens vam trobar un equip que defensava d'una forma molt potent i en el qual era difícil fer-li un punt. O sigui que vam haver d'estar aguantant bastant perquè no se'ns anés en cap moment el resultat.
Montori també ha destacat la unió que respira dins del vestidor com la causa d'aquests bons resultats de l'equip amb 8 victòries en 10 jornades després d'un any, el passat especialment complicat.
el que podria destacar d'aquest equip és que anem totes a una, que són molt competitives, que malgrat a vegades costa entrenar, no? Entre el fred, les obligacions de cada dia, tot, bueno, ja ho sabeu, però l'equip tira i quan ha de respondre, respon. I sobretot quan no surt, perquè en un partit doncs la caguem o no ho fem tan bé com ho havíem de fer, el següent dia estem encara més fortes.
O com es digui, Nerea, les de Perales començaran el 2024, tancant la primera volta amb un duel directe el 14 de gener a la pista del Paterna Liceo, empatat a 23 punts ara amb el club. I per la seva part, el masculí va posar punt final al 2023 amb una derrota cruel a Castelló de la Plana contra el Mediterráneo. L'equip de Roberto Pozzato tenia servei a favor per guanyar 0-3 i va acabar caient en el tie-break. El nou capità de l'equip, després de la retirada d'Auto Lusic, és a dir, Camilo Caro, explica el cop moral que va ser desaprofitar un avantatge tan gran en el marcador.
Una llàstima perquè en vol el partit, o sigui, hem estat tan a prop, se'ns va escapar. Després ja, se'ns va escapar el tercer set, el quart set ja és un cop anímic bastant important i me'n recordo que anàvem perdent, no sé si 14-7 o una cosa així, i vam anar perdent de molts punts durant tot el set i després, clar, el tie-break havent perdut, o sigui, havent desaprofitat un avantatge de dos sets, va ser complicat.
Això sí, Caro fa un bon balanç de la primera volta i espera fer un bon final de temporada per millorar les xifres que van signar l'any passat.
Any rere any doncs estem millorant les nostres xifres, no? L'any passat, si no m'equivoco, vam fer 17 punts a l'anada i 15 a la segona volta i ara doncs, en portem 18. Anem cinquens i crec que la lliga és una lliga molt igualada. Com bé has dit, estem molt a prop del tercer classificat. També ens segueixen per darrere, està molt apretat la lliga. I hem tingut molts resultats de 3-1 i 3-2. És a dir, que realment es basa en petits detalls qui acaba guanyant el partit. És una lliga molt, molt igualada i sobretot esperem fer una bona segona volta.
Concretament a només 3 punts del tercer estant, demostrant per tant la igualtat que regna en aquesta Superliga Masculina 2. Parlant d'igualtat, el primer partit del 2024 serà el 20 de gener, per tant, déu-n'hi-do l'aturada, queda un mes encara per davant, i serà a casa contra el Zaragoza, l'equip que es troba just per sota amb un punt menys que els de Pozzato. I en bàsquet s'ha partit en dos la classificació de la Supercopa Masculina amb el Club Natació Sabadell a la cua dels equips que lluiten per la part alta per l'ascens a la Lliga EVA. Els de Jonathan Ramírez van sumar dissabte la seva tercera victòria consecutiva, en aquest cas per un ajustat 68-70 a la pista del Masnou de la zona baixa de la taula. Un partit en el qual el club va anar sempre per davant en el marcador i que a base de tirs lliures va saber gestionar els últims minuts quan els maresmencs intentaven remuntar. Ramírez, de fet, felicita els seus per haver sobreviscut en un duel amb molt poca continuïtat.
Creo que los errores que tuvimos al principio de temporada, cuando teníamos estos márgenes y después los perdíamos, creo que lo habíamos conseguido solucionar bastante bien. Este partido creo que fue un poco una excepción porque, claro, fue un partido, bueno, un poquito anormal, con tantísimo tiro libre, que tiramos 70 tiros libres los dos equipos, no sé cuántas técnicas, faltas, es decir, claro, fue un poco una locura, es decir, yo creo que a los árbitros se les fue un poquito el partido de las manos completamente, entonces, bueno, sí que es verdad que podríamos haber mantenido, pero en este caso, bueno, tengo un equipo también plantilla joven, mucho jugador joven, entonces es ciertamente entendible lo del otro día y no lo comparado del principio de temporada, ni mucho menos.
La mala notícia és que pràcticament tots els rivals directes no van punxar i, per tant, el club continua sisè a una victòria del trio d'equips que es troben en posicions de play-off a EVA. La bona, com dèiem, és que ja s'ha obert un forat de dos partits entre el club i els dos conjunts que hi ha per sota, el Círcul i el Ripollet. Ramírez fa una lectura positiva d'aquest primer tram de temporada, tant pel que fa a la defensa com també a la integració dels fitxatges.
Estamos perdiendo dos partidos que nos costó un poco la novatada, ¿no? La categoría, y a partir de ahí el equipo yo creo que cada vez está mucho mejor, cada vez hemos crecido en defensa, que es lo que queríamos, los jugadores nuevos cada vez están también pues más integrados en el grupo, entonces contentos, la verdad que bastante contentos. Yo creo que aún nos queda margen de mejora porque aún tenemos que seguir dando un poquito más, yo creo. Entonces, a este punto, sextos con 7-4, el descenso a día de hoy, lejos, bueno, yo creo que más que satisfactorio.
Viurà amb tranquil·litat el Jonathan aquesta aturada nadalenca. Com la majoria de competicions, la Supercopa masculina de bàsquet no tornarà fins al 13 de gener, amb un interessant, això sí, Natació Sabadell-Martinenc a les naus 6è contra 4 classificat. I l'últim punt del dia, abans de repassar les coses que tindrem demà aquí en el programa, pel futbol sala, perquè el Fènix Fenigraf ha caigut eliminat de la Copa Catalunya masculina, i això que els sabadellencs es van posar 3-0 a favor, però l'Inter Sentmenat li va donar la volta al marcador per acabar guanyant 3-4. Dels equips de la ciutat encara quedaran per jugar el Safa a Nosda davant del Vacarisses, el pròxim 10 de gener, mentre l'eliminatòria entre l'Àtico i el Cerdanyola 2006 no té data confirmada encara. Recordem que el grup Zarraona Nou Escorial ja es va classificar per la tercera ronda fa uns dies i que els equips de segona B, és a dir, l'Escola Pia i el Natació Sabadell, encara no entren a la competició en aquesta Copa Catalunya masculina de futbol sala. Demà a la una, aquí a l'Hotel Suís, tindrem, entre d'altres coses, una enquesta sobre el mercat de fitxatges que espera el Centre d'Esports Sabadell. Demà ben atents a primera hora del matí a les xarxes socials i també amb veus autoritzades per l'Anna. A part d'això, i evidentment de l'última hora del Sabadell en aquest mercat de fitxatges, tindrem també la gran temporada que està signant el futbol sala Sabadell femení i el partit que té aquesta setmana, que és tot un primer contra segon. Parlarem també d'un altre equip que va segon classificat al Creu Alta Sabadell en vol i, entre d'altres coses, dels èxits de Pere Belmonte Júnior, del fill de Piti, als Estats Units, després de deixar la disciplina del centre d'esports. Ara fa uns mesets. Per Nadal el tenim de tornada a casa i, a més, amb un títol sota el braç. Entren a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, la Núria García, la Karen Madrid, per tant és l'hora de les notícies. Ens posem al dia fins a un quart de 3 amb la Rocío García, també, que ha estat al control de so de l'Hotel Suís, per recuperar el programa d'avui. Tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i buscar el podcast de l'Hotel Suís. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.